El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 a Ràdio Sabadell.
Els casos de Covid a la Xina estan disparats i les autoritats sanitàries ja han començat a aplicar mesures per fer front als possibles contagis que se'n poden derivar de viatgers que vinguin cap a Catalunya. Per saber la magnitud d'aquesta situació, dels perills que comporta una onada a l'altra punta del món, però també de la situació actual de les malalties respiratòries al Parc Taulí, hem convidat el cap del Servei de Malalties Infeccioses d'aquest centre, el doctor Manel Cervantes. Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
El preocupen els casos de Covid de la Xina?
Home, em preocupa constatar que la Covid no s'ha acabat, però no específicament els casos de la Xina. A tot l'Orient més extrem, des del Japó, Corea, Xina, Singapur, hi ha hagut onades aquest hivern. La Xina té l'afegit de l'opacitat amb la informació, però que tampoc sabem exactament que això signifiqui que tinguin un gran desastre. La impressió és que les notícies diuen que possiblement estan pujant els casos. Oficialment no és així, com sabeu, però la veritat és que de moment ni ha aparegut una variant més agressiva, ni hi ha un canvi de malaltia, la malaltia és la mateixa, i probablement el que estan vivint a la Xina ara és el que vam viure aquí fa un any, que és l'aparició d'Omicron, una soca molt més contagiosa que les anteriors, que afortunadament ha sigut menys agressiva, com a mínim en països ben vacunats. La informació del que pot passar en països amb vacunació més baixa no la tenim i probablement la Xina pot ser un exemple. Però la veritat és que de moment jo no veig cap motiu concret de preocupació, excepte que s'ha de seguir vigilant perquè encara estem en pandèmia.
Com poden haver arribat a aquesta situació a la Xina? Perquè no li estaven fixant massa amb la Covid i de cop han començat a arribar aquestes notícies de tantíssims casos. És per aquesta nova variant, l'Omicron, que els hi pot haver arribat i que encara no tenien, per una baixa vacunació? Hi ha alguna explicació?
Mira, no, nosaltres a Catalunya, per posar un exemple, vam estar tenint 20.000 casos setmanals amb molta preocupació, quan la soca era Delta o fins i tot abans. Quan va arribar la soca Omicron, vam arribar a 200.000 casos a la setmana. I, en canvi, la preocupació va baixar, perquè era una malaltia que ja matava molt poc. Afortunadament, estem molt ben vacunats, molts ho hem passat fins i tot més d'una vegada, i aquesta immunitat fa que les soques circulants, encara que tinguin la possibilitat d'infectar molt, facin refredats, mals de colls, de tant en tant bronquitis i molt de tant en tant una pneumonia. No sabem a Xina què està passant. O sigui, que la gent estigui omplint les urgències no necessàriament vol dir que tothom estigui molt greu. No tenim aquesta informació. Avui hi ha fotografies de les urgències d'Anglaterra, a tots els tabloides anglesos, i sembla una catàstrofe brutal. El que passa és que hi ha molta gent a urgències, com a casa nostra també passa, perquè és l'hivern, hi ha molts virus respiratoris, i no necessàriament perquè la Covid estigui fent un canvi epidemiològic preocupant. Ara, molts països han dit que, ojo, que no ens diguin que després no vam fer res i comencem a fer controls als aeroports, amb la meva opinió, poc útils, però mira, mal no faran segurament els catalans, però avantatges no li veig gaire. La veritat és que crec que la Xina hi estem posant molt l'accent, quan el que passa és que tenim una pandèmia que no s'ha acabat, que no s'ha acabat al Japó, que ara estan en una onada del seu hivern, com no s'ha acabat a Europa. Anglaterra, França tenen molts més casos que nosaltres i no estem preocupats perquè la mortalitat és baixa.
Va, parlem d'aquestes restriccions o aquestes mesures de control que s'han anat imposant aquests últims dies. Diu que vostè no els veu gaire eficaços, això de...
Bueno, l'última, no les he vist mai, ni a la primera onada. Les mides de control als aeroports són estètiques, que la gent sigui conscient de que s'ha de vigilar, però no sabem exactament com hem de vigilar. Lo important és vigilar les soques que van circulant, les variants, i estar segur de que no ve una agressiva que no ens agafi desconfiats. Mentre circulin les subvariants d'Omicron, doncs, evidentment, la que predomina cada vegada, l'únic avantatge que té és que és més contagiosa. Però això no és una notícia dolenta, és que és el que és. Vull dir, a la mida que el virus va variant, si no fos més contagiós, es quedaria el d'abans. Si canvia, és perquè és més contagiós. Però si no és més greu, crec que totes aquestes mesures són molt artificials.
És a dir, vostè no faria testos als ciutadans que vinguessin de la Xina per saber si estan infectats?
No, crec que són inútils, sincerament. què fem aquí davant d'una soca Omicron, que és la mateixa que porten aquests xinesos? Estem fent proves a tothom? No, perquè els xinesos sí. I els alemanys que vinguin de Düsseldorf amb un vol que la meitat dels que han arribat a Düsseldorf eren xinesos? No té molt... De veritat, sincerament, crec que no té sentit. En canvi, vigilar molt quan es detecten casos, si està modificant-se la soca, això és molt important i s'està fent. El sistema sanitari català i espanyol està fent la seqüenciació, que es diu. Això és més important que mirar si una gent amb els ulls rasgats té tos i febre. Tots que tenim tos i febre, si estem amb malaltia greu, ens hem de mirar si tenim Covid o no. Si no tenim cap malaltia greu, no cal, perquè passarem una malaltia similar a la grip o menys greu.
El fet que hi hagin tants casos en un lloc concret pot afavorir que apareguin noves variants del virus? O no té per
depèn,
què?
Depèn. Fins a l'aparició de la soca Omicron, això és el que passava. Quan pujaven els casos a Sud-àfrica, miraven, bum, una variant nova. A partir d'Omicron, que és tan i tan contagiosa, les subvariants dins d'Omicron, cap d'elles ha demostrat un avantatge en quant a gravetat, sinó més aviat, cada vegada són menys greus. Amb la qual cosa, jo crec que aquestes aparicions de soques noves dins d'Omicron no tenen molta transcendència fins ara. A mi em preocupa molt més la gent que es queda amb el virus molt temps per problemes d'immunosupressió, perquè llavors sí que és fàcil que continuï durant setmanes una mateixa persona tenint la infecció i això acabi portant l'aparició de més mutacions. Però de moment no és el cas.
No sé si ha pogut veure avui La Vanguardia, que indica que hi ha una nova variant als Estats Units, que diuen que és més contagiosa, uns 50...
Sí, el tema de noves i notícia, que aparentment vol dir el mateix, a vegades porta engany. Aquesta variant XBB o XBB que han posat èmfasi alguns epidemiòlegs nord-americans, està circulant pel món des del mes d'octubre. Ja hem vist algun cas a tots els països, inclòs el nostre, i no s'ha convertit fins ara en la predominant. Si passés, tampoc sembla molt preocupant, perquè la gravetat és la mateixa. Té un inconvenient pràctic important, que és que aquestes subvariants el que sí fan inútil és un tractament de rescat que tenim que es diuen anticossos monoclonals, que pels malalts immunosuprimits són importants. Aquesta eficàcia sí que es perd amb aquestes subvariants, però només aquesta. No és més greu, no hi ha més ingressos. Ja és un canvi, és una recombinant que es diu entre dos variants ja conegudes abans, del tipus BA2, i per tant jo tinc la impressió que no significarà cap canvi epidemiològic. Són notícies, entre cometes, perquè ja et dic, és una notícia que la OMS ja va donar a l'octubre.
Però si no és més greu el quadre, diguéssim, clínic o simptomatològic, no ens hem de preocupar.
Des del gener del 2022, que explota Omicron i fa tants casos a tot el món, cap subvariant ha sigut més greu. És més transmissible i per això canvien, però no més greu.
Va, fixem-nos en l'Hospital de Sabadell. En quin estat està la Covid ara mateix?
La Covid està baixant, com a tot Espanya, com a tot Catalunya, com a la majoria de països d'Europa. En un mes hem passat a menys de la meitat dels casos que teníem. Avui, concretament, tenim 22 malalts ingressats. Vol dir que no és zero, que no s'ha acabat, però que normalment el motiu d'ingrés és la descompensació d'una malaltia prèvia, d'una malaltia crònica o de gent molt gran. I, per tant, estem en una situació progressivament a millor. Els optimistes et diran, bueno, doncs hem passat una onada d'hivern prou bona, perquè al final la mortalitat ha sigut baixa. Els pessimistes et diran, estem només a 3 de gener, queda molt fred. Bueno, doncs potser sí que ve més fred i tindrem problemes, però en aquest moment la Covid està baixant. I en canvi la grip a casa nostra, a l'hospital, encara està pujant. Però sí que és cert que a nivell català ja s'ha vist dues setmanes de l'inici del descens, amb la qual probablement hem arribat al pic. Però la grip cada any fa mal. I aquest any el que ha fet és tornar al que era abans de la Covid, una malaltia que descompensa molt a la gent gran i en malalties prèvies. No pitjor, El que passa és que, clar, si el sistema sanitari ja està ple, saturat, té poques infermeres perquè la gent està de baixa o ha deixat la feina, tot això fa que el sistema sanitari públic europeu estigui en perill, és cert, però per mi és una baixada que podem recuperar amb un esforç econòmic i d'ànims de la població i del personal sanitari.
Amb el brot xinès aquest que hi ha hagut, creu que podia fer augmentar els casos aquí a Catalunya o és anar molt enllà a fer aquesta correlació?
Jo diria que el que porten teòricament aquests pacients xinesos, que deuen ser, posem un centenar, que arribin a Catalunya en una setmana, doncs aquí tenim aproximadament 5.000 casos cada setmana. Vull dir, no et significaria. Fins que jo sé el que són les soques que circulen per Xina en aquest moment, no comporten un perill de moment.
I ara que parlava de la grip, aquest hivern hi ha hagut més grip o més Covid?
Ara no t'ho sabria dir, perquè teòricament, per població, com són estimacions per població sentinella, no es compten tots els casos, ha sigut una onada de grip més baixa que altres anys, però quasi amb la normalitat, com el 2018 o 2017. Això significa que hi ha molts casos a la població, moltíssims, més que Covid, però en canvi que necessitin ingressar hi ha hagut menys que Covid. Hi ha hagut pacients. Hi ha dies que hem tingut més malalts de grip pendents d'ingrés que de Covid. Avui, per exemple, tenim 5 grips i un Covid. Però en conjunt, amb tota la temporada, han ingressat més malalts amb Covid. Però el que està passant és que la suma de tots aquests virus respiratoris probablement estigui estable en relació als altres anys.
I de la Covid sí que ja hauria sobrat el pic de l'hivern, en canvi la grip diu que a Catalunya, ahir la Carmen Cabezas va dir que havia passat el pic, a Sabadell
però
em diu que no.
Aquesta setmana, és la primera setmana que ens ho diuen, sí.
A Sabadell que li falta encara potser una setmana, uns dies més?
No, una cosa és el pic de casos i l'altra és el pic d'ingressos. Nosaltres a l'hospital només detectem els d'ingrés. Probablement l'ingrés sempre va una mica més tard, però deu estar a punt també de fer el canvi. És molt probable que sigui ja aquesta setmana. Tot i que amb les trobades de Nadal sempre s'ha de pensar que potser hi ha una mica de rebrot de qualsevol d'aquests virus, però no necessàriament per quedar-se, sinó un rebrot transitori en relació a que hem tingut més sociabilitat. No tenim la impressió, amb el que portem ja cada dia de trobades, primer els sopars d'empresa, després els sopars familiars i ara Nadal, de que hi hagi hagut un augment global de malalties respiratòries. Més aviat ja ha començat el descens.
Aquest any també hi ha hagut molta bronquiolitis. En quin estat està ara mateix l'hospital?
Doncs el mateix que et deia de les altres, però abans, o sigui, la bronquiolitis va baixar primer, com sempre. La bronquiolitis, els pediatres estaven preocupats perquè normalment la onada arriba als voltants de Nadal, una mica abans, i aquest any va arribar pràcticament un mes abans. I per tant pensaven, ostres, com això s'allargui tot l'hivern pot ser molt preocupant. Però segurament l'explicació de que hi hagués una bronquiolitis tan aviat tenia que veure amb que l'any passat no va circular pràcticament i molts nens de menys d'un any o menys de dos anys no havien passat mai bronquiolitis i ara han estat més exposats. En canvi, el pic ja va passar, ja fa pràcticament tres setmanes que va de baixada. No ha desaparegut, encara hi ha algun cas. Afortunadament, els nens evolucionen molt bé i encara que necessitin ingrés hospitalari uns dies, han anat molt bé. Ha col·lapsat una miqueta el sistema pediàtric, però hem après que els sistemes assistencials, tant a la primària, però especialment a l'hospitalària, han de ser flexibles. I si ara necessitem més llits un dia per la bronquiolitis, doncs és la nostra obligació organitzar-ho, i així s'ha fet. I el mateix passa amb els adults. Jo diria que l'estructura dels hospitals, hem après clarament amb la Covid, que ha de ser molt flexible. El que costa fer més flexible és el personal, perquè el personal no és infinit, les infermeres no són infinites, i quan arriba un moment que no tens infermeres en un torn, allò és un problema greu.
Justament li volia preguntar si el fet de que hi hagin això, tres malalties respiratòries coincidint al mateix moment, tensava l'hospital, pel que intueixo, materialment no, es poden adaptar, en canvi de personal sí que van justos?
Probablement és una bona explicació. De totes maneres, no és exacte que hagin coincidit alhora. O sigui, dit d'una altra manera, els malalts no agafen els tres virus alhora. Vull dir, els nens han agafat bronquiolitis i, per sort, una mica abans que el pic de la grip. Després ha vingut la persistència encara de la Covid i, al final, l'explosió anual, esperable, de la grip, potser una mica abans, però no diferent ni pitjor que altres anys. Per tant, el que sí que tenim és una situació que previsiblement se'ns repetirà cada hivern i hem d'estar preparats. No pot ser que cada hivern tinguem la sorpresa de oh, quants virus. No, això és el que tindrem probablement molts anys.
Parlem de les vacunes. També aquesta setmana sabíem que poc més de la meitat, un 55% de les persones majors de 60 anys porten la segona dosi de record, que, si no calculo malament, seria la quarta.
Exactament. Per la majoria de la gent és la quarta. La veritat és que, en la meva opinió, la vacunació completa significa portar 3 dosis d'una vacuna de coronavirus. I fins ara, els canvis de soca no han sigut prou importants perquè la vacuna d'RNA, que és la que majoritàriament hem posat aquí, Pfizer o Moderna, perdi eficàcia. Amb la qual cosa, els que tenen 3 dosis estan ben vacunats. Dit això, sabem que la gent molt gran té més risc encara que estiguin vacunats i, per tant, s'ha fet l'esforç de posar 4ª dosi a la població més gran. Primer vam dir 80 anys com grup prioritari, després s'ha ampliat a 60, però probablement, si tothom de més de 80 anys està vacunat, ja tenim molta cosa feta. I després la gent que té certes malalties, que sabem que responen pitjor a les vacunes, i per tant aquesta gent també necessita una quarta. Si a més molta gent es posa la quarta, doncs no li farà mal, no passa res. Però probablement la gent més jove, per ells mateixos, no necessiten més dosis. Sí que és cert que si tinguéssim una vacuna que eliminés la transmissió, seria una obligació solidària de que tothom se la posés, fins i tot els nens. Però aquestes vacunes que tenim ara, com estem veient, la transmissió no l'eliminen. La poden reduir una mica, però no l'eliminen. I, per tant, per mi és el transcendent que no ens quedin gent immunodeprimida, gent vulnerable, gent gran, sense posar la quarta dosi. Pel demés, per mi, 3 dosis està molt bé.
Clar, la gent més gran de 80 anys, un 76% s'ha posat aquesta 4ª dosi, o la segona de record, i de més gran de 60, un 55%. Ho veu bé, per tant, vostè?
Prou bé. La meva opinió és que prou bé.
Saben, però perquè
perdona,
hi ha...
Perdona, la meva opinió és la meva, vull dir,
sí.
El servei de salut nostre fa èmfasi en que es vacuni la gent de més de 80, insisteix en que es vacuni la gent de més de 65 i diu que si la gent es pot vacunar a qualsevol edat, millor, però ja no és el mateix grau d'insistència.
Vostès saben o han parlat amb els pacients sobre aquesta reticència a posar-se la 4ª dosi, a què es deu? Si la gent això creu que amb 3 ja en té prou, la tercera alguns els hi va sentar bastant malament, es veu que ja no és una malaltia tan greu com les primeres onades. N'han parlat vostès amb els pacients sobre això?
Sí, jo crec que l'argument fonamental que exposen pacients i els seus metges i els seus equips sanitaris és que molta gent, a part de les vacunes, ja ha passat la malaltia 1 o 2 vegades. I això també compta, és un grau d'immunitat afegit igual o més important que el de la vacuna. I, per tant, si portes 3 dosis i has passat 2 vegades la Covid els darrers 12 mesos, doncs déu-n'hi-do, més protecció és impossible per més que et punxis. Vull dir que això té molt a veure. El que sí de tant en tant detectem és això, que per problemes organitzatius hi ha gent que no se l'ha posat. Recordeu que si has passat la Covid fa poc, se't recomana fins als 5 o 6 mesos no posar-te la vacuna. Doncs és evident que hi ha gent que ha passat la Covid els darrers 6 mesos i quan li tocava la quarta doncs no se l'ha posat encara, però ja se la posarà. No, jo crec que no hi ha una gran reticència a vacunar-se, afortunadament, al nostre país. A vegades, quan més insistim en les obligacions i en el que hem de fer, més reacció generem. O sigui, amb la vacuna que tenim, el nostre país està excel·lentment vacunat.
I el personal sanitari s'està vacunant amb aquesta 4ª dosi?
La gent jove, poc. La gent jove té les 3 dosis posades, la gran majoria, més del 97%, i en canvi més de la meitat de la gent no s'ha posat encara la 4ª dosi. I la veritat és que és un tema que inicialment va preocupar molt sobre el paper. A la pràctica, quan vam veure que això no significava un gran acúmul de casos, perquè pensa que amb el personal sanitari no estem parlant de la seva gravetat com a malaltia. sinó de la gravetat de que de cop tinguem una planta en totes les infermeres de baixa. Aquest és el problema fonamental per la insistència en el personal sanitari. La veritat és que pot millorar la vacunació del personal sanitari i en això estem.
No sé si ho recorda, però si agafa l'autobús o el tren s'ha de posar la mascareta encara? És absurd mantenir aquest tipus de mesures?
Probablement és absurd que a la farmàcia i al tren sí, i al supermercat ple per Nadal no. Aquesta és l'absurditat. Ara, portar una mascareta no fa mal. Si la gent, sobretot la gent que té tos, la gent que té símptomes, es posés la mascareta sempre que està en un lloc amb molta aglomeració, ens serviria per reduir una miqueta la transmissió. Una miqueta. La mascareta no és la mesura estrella, és la mesura més visible, però no és la responsable de que la pandèmia vagi bé o vagi malament. Això és un error que ens hem acostumat a creure'ns, perquè així pensem que tenim alguna cosa molt útil. La mascareta té una utilitat relativa, que no és zero, que no és mil, però que no l'hem de posar fora del seu lloc. Si la gent té símptomes i se la posa, aquí sí que guanyaríem molt.
Doncs queda clar, com sempre, doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell. Moltes gràcies per ser tan clar i per atendre'ns. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bon any i sort tot l'hivern.
Igualment, per vosaltres i tot el personal del Taulí. Una abraçada.
Moltes gràcies, bon dia.